Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. L'entrenador del Celta, el Toto Berizzo, s'ha posat la toga. Diu que vol ser jutge de la Lliga. Busquem les notícies del dia. Albert Díaz, què tal? Bona tarda.
Hola, bé, Ballori. Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Bartomeu pentina l'actualitat del Barça.
Sí, el president Josep Maria Bartomeu diu que si no es guanya la Lliga no es pot parlar de temporada exitosa i Bartomeu també ha dit que no pensen renunciar.
Ja escalfa motors al Celta Real Madrid.
Decisiu pel títol de Lliga. El Madrid pendent del recurs a la groga que va veure Nacho davant el Sevilla. James no ha entrenat avui. A Vigo assumeixen això que deies, el paper de jutges de la Lliga.
El talent jove es queda a casa.
L'Espanyol no planteja la temporada vinent sense els jugadors joves que han debutat aquesta temporada amb el primer equip, com és el cas de Marc Roca o Melendo. Per cert, avui fa 10 anys de la final de la UEFA perduda davant el Sevilla.
5 catalans ja coneixen el camí de l'ascens.
Ascens de segona B a segona i de tercera a segona B. El Barça B com a campió buscarà davant la Cultural Lleonesa l'ascens directe. A més, els 4 de tercera, Sporting B Olot, Móstoles Peralada, Ontinyent Terrassa i Vilafranca d'Arbe.
Mira, estarà content el Dani Senabre. Els Celtics, finalistes de l'est.
Després de derrotar els Wizards de Washington per 115 a 105 al setè i definitiu partit, el rival Cleveland, aquesta matinada a les 3, segon partit de la final de l'Oest entre Golden State i els Spurs de San Antonio del català Pau Gasol.
I avui arrenca la final de la Lliga Masculina de Waterpolo.
Amb el Barceloneta i el Sabadell com a protagonistes, el conjunt mariner és el vigent campió i acull aquest primer partit des de 3 quarts de 9 del vespre.
Avui ens visita com cada dimarts el David Espinar i comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I a la xarxa que preguntem...
Al Facebook i al Twitter, en clau Barça. Recordeu que estem sortejant ja des d'ahir una entrada doble pel proper partit, que és l'últim de la temporada a casa del conjunt blaugrana, a casa, que després queda la final de la Copa Barça-Eibar, diumenge 8 del vespre. Preguntem, òbviament, per la Lliga del Barça, que és fixar-se d'inici en el Real Madrid. Confieu que el Real Madrid punxi? Ballori...
No hi ha fe?
No anem bé.
No?
La parròquia d'Esports COPE, els ànims, per si de cas posem una espelma, el Madrid està molt concentrat, no punxarà, costa trobar, llum al final del túnel, Ballori. Això en clau
Barça. Portarem la llinterna.
Sí, sí. Vigila que a vegades venen dues llums de cara i algú pensa que són dues motos i és un camió. Vaja, pensem en clau perica perquè, aprofitant aquest aniversari, 10 anys a la final de la UEFA, els records d'aquesta final, mira, l'Alexio Romei diu no van poder anar a Glasgow per pressupost i ho van viure... Jo estava allà, al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb unes pantalles gegants que es van instal·lar i allà també ho vam explicar. Vaja, que per entrar en el sorteig de l'entrada doble pel Barça-Eibar, per opinar directament, facebook.com/esportscopecatalunya, és el nostre mur a Facebook, i o Twitter, @esportscope. Què tens aquí, Ballori? A veure, què tens? Perquè tenim
papers,
més coses.
Papers i coses per explicar.
Ah, no, regal, no,
no, avui no,
avui no,
no,
avui no.
Avui no. Demà, demà.
Tot teu.
Gràcies, Albert. El Marc Pairès està al control de so, l'Anaïs Martí a la producció, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Ha dit avui, de seguida el sentim, Josep Maria Bartomeu davant dels senadors del Barça i, entre d'altres coses, que si aquesta temporada no es guanya la Lliga, no podrà considerar-se una temporada exitosa. Anticipa ja Bartomeu l'escenari més realista, però no necessàriament el definitiu. La temporada encara pot tancar-se pel Barça amb la Lliga i la Copa, o podria tancar-se també en blanc, perquè la final de Copa molta gent la dona per descomptada, però s'haurà de guanyar el camp i davant d'un bon rival. Encara hi ha moltes possibles variants i aquí també intervé i condiciona sempre molt com acabi la temporada al Real Madrid. Però tan important o més que el balanç final de títols, que evidentment és important perquè per això es treballa durant tot l'any, és el diagnòstic que ja has hagut de fer del rendiment esportiu de l'equip, que ha durat durant tota la temporada mostres de descompensació estructural i d'esgotament, traduïts en una irregularitat constant. I per solventar això, el remei ha de ser exactament el mateix. Acabi la temporada amb Lliga i Copa, només amb la Lliga, només amb la Copa o en blanc.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem avui al ball sentint el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, que últimament és força car d'escoltar i avui s'ha dirigit als senadors del Barça i ha tocat alguns temes de l'actualitat blaugrana. Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Per exemple, Bartomeu comença ja a fer balanç de la temporada, encara que no s'ha acabat.
Sí, diu que encara no ha acabat aquesta temporada, però ja ha començat a deixar algunes opinions del que passaria si el Barça no guanya aquesta Lliga. Diu que l'equip ha fet una temporada molt irregular, amb molts altibaixos, i que si no es guanya aquesta competició domèstica, no s'hauran complert les expectatives.
Jo la defineixo com una temporada doncs, que està sent molt, molt intensa i plena de contrastos. Hem viscut moments boníssims. Recordem doncs, la remuntada contra el PSG amb aquest últim gol del Sergio Roberto o el clàssic, aquest últim gol, el número 500 de Leo Messi al club. Ara ens queda aquesta lluita per la Lliga i tenim una final de Copa Rei per jugar també d'aquí uns dies. Però també hem viscut moments doncs, de decepció, com el partit doncs, a París o el partit a Turí. No? Són partits doncs, que no estan tot satisfets. És cert que l'actual temporada, en el cas de guanyar la Lliga, no haurà estat exitosa. No haurà estat com ens hauria volgut que fos. Però això és futbol, això és esport. I no es pot guanyar sempre.
En la descripció agafa Bartomeu de la temporada, enumera alts i baixos, una temporada molt irregular del Barça, acabi com acabi. Cap pista sobre la planificació esportiva.
Exacte, no ha volgut donar ni nom sobre el futur entrenador ni quines són les fitxes que es mouran en aquest mercató d'estiu. Diu Bartomeu que estan treballant des de fa temps en la planificació de la temporada que ve, inclosa també la figura del substitut de Luis Enrique, però que paciència i que temps al temps.
Aquesta temporada, per això, ja sabem tots que serà l'última Luis Enrique com a entrenador del Barça. Amb ell hem gaudit de tres temporades formidables i avui, tot i que no podré dir noms, evidentment, dels entrenadors, sí que ho estem treballant, i us ho asseguro, per allargar aquesta era guanyadora.
Molt bé, sense pistes, per tant, sobre la planificació esportiva. Si ha volgut tallar d'arrel, Bartomeu, un rumor que circula i és que s'estaria plantejant renunciar a final de temporada.
Sí, s'ha reivindicat davant d'aquestes informacions que apuntaven a una possible dimissió. Ho ha descartat rotundament. Diu que la Junta està amb forces, legitimada i, sobretot, amb molta il·lusió per continuar.
Vull aprofitar també per dir a tots aquells que han afirmat darrerament que aquesta Junta o que jo mateix estem pensant en dimitir, doncs dir-ho que no tenim ni la més mínima intenció de fer-ho. I que no és per aferrar-nos al càrrec, perquè això va quedar demostrat sobradament que no som d'aquesta mena. Quan vam convocar eleccions anticipades, quan ningú ens obligava a fer-ho, i que les vam guanyar amb el suport molt majoritari. Estem totalment i ens sentim totalment legitimats per seguir prenent decisions i tenir molta força per fer-ho.
Una de les coses que preocupen a Bartomeu, i és normal, és el tema de la querella d'Adís, el cas Neymar 2, pel que el president del Barça, entre d'altres persones, està imputat.
Sí, però diu que el Barça és víctima d'un conflicte d'interessos entre el Dís i el Santos i que espera que això es pugui demostrar. De totes formes, Bartomeu diu que és innocent i que tant ell com el Barça lluitaran per demostrar aquesta innocència.
Diuen que és un fet sense precedents i jo afegiria també que és un fet greu. Aquest fet provoca que el Barça, que el jugador, que jo mateix, haguem de seure com acusats en un procés que tots pensàvem que s'havia acabat i que en realitat respon a un conflicte d'interessos entre aquest fons d'inversió brasiler Dís i el Club Santos, que és on jugava el nostre jugador Neymar abans. Som víctimes d'aquest conflicte i que penseu que farem tot el possible per defensar la nostra innocència i el nostre honor.
A veure com acaba aquesta història. Són els principals missatges que ha deixat aquest matí Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, davant dels senadors. I gran part de les opcions del Barça de guanyar aquesta Lliga passen demà per Balaïdos. A partir de les 9, Celta-Real Madrid. Avui han parlat els tècnics, per exemple, el Celta, Anaïs Berizzo, quin missatge ha deixat?
Ha assegurat que contra el Real Madrid l'equip sortirà a guanyar perquè volen millorar la seva imatge a la Lliga. També li han preguntat si li motiva ser un dels jutges en aquesta lluita pel títol entre el Barça i el Real Madrid. Així de contundent responia el tècnic del Celta.
Sí, el partido es de una importancia enorme, no solo por el rival que vamos a enfrentar, sino por nuestro momento. Nuestra liga se ha transformado en una liga larga, evidentemente, después de lo de Manchester, y que el Madrid se juegue la liga es una anécdota o un dato que construye al partido, pero jugando contra un gran rival como el que vamos a enfrentar mañana, con un partido de mucho en juego, sobre todo para ellos, pero para nosotros también nos exige jugar de la manera que podemos jugar, exigirnos con una gran actuación.
Diu Berizzo que ja estan recuperats mentalment de l'eliminació contra el United a l'Europa League i que un al·licient per recuperar el 100% aquestes sensacions seria guanyant a un equip gran a casa amb la seva afició.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Bona tarda, Oli.
Bona tarda, què tal? Com estàs, Joan?
Molt bé, anem cap a Vigo.
Molt bé, anem.
Santi Peón, què tal? Buenas tardes.
Hola, Valori, què tal? Muy buenas.
Bueno, ya tenemos lista en el Celta, ¿eh?
Sí, correcto, tenemos lista de convocados. Muchos estamos sorprendidos porque yo era de la opinión de que Berizzo iba a esperar al entrenamiento de mañana, el mismo día del partido, para dar a conocer la lista de convocados, pero no, ya la ha dado hoy, en torno sobre todo al revuelo que ha generado en referencia al partido de mañana, porque evidentemente Madrid y Barça se juegan la Liga, sobre todo el Madrid con este partido en Balaídos, y sobre todo porque recordamos las extrañas circunstancias que rodearon, o por lo menos eso se quiso vender desde Madrid, a la suspensión del partido el pasado día 5 de febrero. Con respecto a la lista, tenemos dos cosas que contar. La duda de Radoya, que arrastra molestias en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, va a esperar evolución. Yo apostaría que el serbio sí va a poder jugar mañana frente al equipo de Zinedine Zidane, y la gran sorpresa es en la ausencia de la lista de convocados 19 futbolistas del internacional belga Theo Bongonda, al que le ha dado un rejón hoy Eduardo Berizzo en sala de prensa, a los que no estamos acostumbrados los periodistas por parte del técnico del Celta.
Oye, luego le preguntamos a ver si mira internet o no Miguelito, Miguel Ángel Díaz para mañana, pero hay borrasca por ahí, ¿está todo correcto? ¿La cubierta bien?
Que esté todo el mundo tranquilo. Balaídos, no voy a decir que está bien, porque Balaídos, en los muchos años de historia que tiene, yo me atrevería a decir que salvo el día de la inauguración, Oli, nunca ha estado bien o del todo bien en el municipal de Balaídos. Se espera un poquito de lluvia para mañana, pero tenemos buena temperatura y ni mucho menos vendaval a la vista. Así que pueden estar tranquilos los aficionados del Real Madrid y algún que otro periodista que se calentó mucho en los últimos meses. Que todo el mundo esté tranquilo, que en principio, salvo cosa desastrosa de última hora, sí se va a poder jugar.
Oye, y Abel Caballero, el alcalde, está también caliente. Me parece que ha estado en un acto en Madrid y se ha vuelto a referir a todo aquello que hubo, los encontronazos verbales y tal, ¿no?, de aquel día.
¿Sabes la pregunta en este caso, como buen gallego, te la tendría que devolver yo a ti, querido Olivero? Si es cuando no está caliente el alcalde de Vigo, que por cualquier cosa es como cuando abres una botella de buen cava y se descorcha y sale todo el líquido por fuera. Pues así es nuestro querido alcalde Abel Caballero. Ha vuelto a hablar del tema, ha hablado largo y tendido de la eliminatoria del partido del pasado jueves del Celta frente al United en Old Trafford, donde, por cierto, estuvo el alcalde dándose un baño de masas con los casi 3.000 aficionados desplazados desde Vigo para ver al Celta de Eduardo Berizzo. Y sí, ha hablado evidentemente del partido de mañana, y como siempre no ha faltado su cita ineludible, ha dicho el alcalde que mañana va a haber partidazo y que el Celta va a ganar 2-0 o 2-1, palabras del alcalde, al Real Madrid.
Mañana habrá partidazo y tiempo de juego, ¿eh?
Sí.
Correcto.
Y ese resultado lo firmaría aquí la inmensa mayoría, los culés, claro. Santi, mañana hablamos.
Correcto.
Un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, para lo que queráis, como siempre. Un abrazo fuerte.
Així està el Celta. Gil, bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
I com respira, entrenador?
Doncs entrenador respira com sempre, amb un somriure a la cara, amb el seu discurs tranquil. Això sí, ha arribat l'hora de la veritat, eh? Tant se val que Isco, Lucas Vázquez o Cristiano estiguin amb quatre grogues. S'ha acabat el bròquil, s'han acabat les rotacions, arriba l'hora de la veritat. Això sí, Zidane sempre vol pensar en coses positives i en res, sota cap baix cap concepte, sota cap concepte, a l'hora de relaxar-se, no se sentiran campions si el Madrid demà guanya a Balaidos.
No, nosotros tenemos que seguir hasta el último del último, hasta el último minuto del último partido, seguro. Nosotros no vamos a relajar para nada. Y esto te lo aseguro. Luego pase lo que pase, pero nosotros no por pensar que vamos a ganar, no, para nada. Nosotros hemos ganado nada.
De cara a demà ho haurà de sanjar el comitè de competició amb Nacho.
Ara li preguntem a Miguel Ángel Díaz, que ens escolta. Miguel Ángel, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en el Madrid pendientes ahora mismo de Nacho, a ver si al final puede participar mañana o no, ¿no?
Sí, efectivamente, pendientes de los comités, como ya contó ayer Melchor Ruiz, el Real Madrid va a recurrir, va a intentar que Nacho, que está jugando mucho esta temporada, pueda estar a disposición de Zidane. Por la redacción del acta, como viene contando Fouto, no está clara, y bueno, a la espera, ¿no? Por lo demás, en cuanto a la enfermería, siguen de baja Carvajal y Bale. Hoy nos ha entrenado James, que tiene un fuerte golpe en el pie derecho, tampoco va a formar parte de la expedición, y mañana por la mañana a las 10, antes de emprender viaje a las 11 a la ciudad gallega, se va a hacer oficial esa lista de convocados. Eso sí, ha confirmado Zinedine Zidane en la mañana de hoy que Cristiano Ronaldo, que había descansado en las 4 últimas visitas ligueras del Real Madrid, mañana se va a formar parte de la expedición y por lo tanto va a ser titular en el Celta.
¿Y qué sensaciones hay ahí de cara al partido de mañana? Porque el Madrid se juega la Liga, el Celta no se juega nada, pero bueno, es un rival que le ha complicado al Madrid la vida en los últimos partidos.
Sí, de hecho es un rival que ganó en el Santiago Bernabéu esta temporada. El Madrid solo ha tenido 2 derrotas en casa, una en Copa contra el Celta, otra en Liga contra el Barça. Se le respeta mucho al equipo de Bericho y bueno, esta mañana Zidane ha huido en su línea habitual de especulaciones, de maletines, de estado emocional que pueda tener el Celta después de su eliminación en la Europa League, y el Real Madrid lo tiene muy claro. Quedan 3 partidos y los afronta con 3 finales. Yo creo que no es que se han acabado las rotaciones, pero va a hacer mezcla Zidane. Ya no creo que haga pues esos 7-9 cambios que se atrevió a hacer entre partido y partido. Y, por ejemplo, con respecto al encuentro contra el Sevilla, 3 jugadores que no fueron titulares, Benzema, Marcelo y Casemiro, mañana evidentemente van a entrar en el equipo, ¿no? La duda es en la portería. Yo creo que Keylor va a ser el elegido, no creo que mañana meta a Kiko, y a partir de ahí, pues si a Nacho no levantan la amarilla, el equipo prácticamente sale solo, ¿no? Yo creo que sería Danilo, Varane, Ramos, Marcelo en el centro del campo, Casemiro, vamos a ver si repite Kroos o entra Kovacic que Isco, y bueno, pues arriba, en principio, como digo, Cristiano Ronaldo, Benzema. Puede completar el equipo también Lucas Vázquez o incluso Asensio, así que ya te digo que pocas rotaciones, teniendo en cuenta lo que hay en juego, y el Real Madrid pocas especulaciones y a intentar sentenciar la Liga cuanto antes, y si gana mañana en Balaidos no creo que se viaje a Málaga pensando en el empate tampoco.
¿Sueles mirar, Miguel, internet cuando viajas, por ejemplo, tiempo en Vigo? ¿Hay borrasca o no?
Pues eso no lo he mirado todavía, suelo mirarlo normalmente por la noche, cuando hago la maleta, todavía no lo he mirado.
O sea que todo está en su sitio, no hay borrasca seguramente, no hay temporal, la cubierta...
Solo falta una borrasca para ver cuándo se juega el Celta Real Madrid ya. Igual hay que ponerlo el sábado y el domingo en la Rosaleda.
Esperemos que no, si no ya entrará el hombrecito este Abel Caballero a contarlo.
Un abrazo, Miguel Ángel, gracias.
Un saludo, hasta luego.
I encara un testimoni més sobre el partit de demà de Balaïdos, el de Valeri Karpin, un mite del Celta. Va atendre els micròfons del partidazo de la COPE ahir des de Moscou. Diu Karpin que seria un bon regal per l'afició del Celta guanyar-li demà al Real Madrid.
No, me apetece, bueno, pues me apetece que haya buen fútbol y que el Celta, después del, pues, bueno, desastre, no se puede decir desastre, la pena, ¿no? Mejor sí. Dicho. La pena de Manchester, pues por lo menos podría, delante de su afición, pues darle la victoria ante un rival como el Real Madrid.
Uy, qué prudente te has vuelto, Valeri. Con las que montabas tú en los Celta Real Madrid, que estabas espídico siempre.
Hombre, no, es que este hijo estaba siempre, no solo contra el Madrid.
Sí.
Pero bueno, yo creo que ahora no es el Celta no está pensando de quitar la liga a alguien o regalarla a alguien. Entonces, me imagino que estará pensando ahora, después de la pena esa, con la que se puede quitar un poco o maquillarla un poco es con ese partido, ¿no? Porque en la liga ya no pude hacer nada, no va ni para arriba ni para abajo, pero bueno, yo creo que esos partidos son memorables contra el Madrid. Por eso estaba histérico.
Quin jugador, Valeri Karpin, eh? Amb Valeri Karpin demà jugant amb la samarreta del Celta, tindria més opcions al Celta de guanyar el partit, eh?
Quin caràcter, eh? I molt de boi.
Sí. Quin Celta aquell.
Sí, demà aviam si aquests aspes i tal, doncs, donen la talla.
A veure, de seguida ho seguim comentant, el debat d'Esports Cope, avui amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc, però abans rebrem aquí el David Espinar. De seguida. Abans us parlo d'Open Camp, parc temàtic dedicat al món de l'esport, a l'anella olímpica de Montjuïc. Allà ja sabeu que podreu passar un magnífic dia, un dia únic en família, convertint-te en un heroi olímpic, vivint més de 20 experiències esportives innovadores, com per exemple la Open Boxing, en la que et posaràs els guants i pujaràs al quadrilàter per lluitar contra 3 boxejadors més. Viu un dia olímpicament divertit a Open Camp, on tu seràs l'estrella.
El desenllaç de la Lliga es viu a la COPE, amb l'emoció de la ràdio de tota la vida.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, pendents del Camp Nou i la Rosaleda. El Camp Nou, Barça, Eibar.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Doncs sí, és dimarts, avui toca que ens visiti el nostre company David Espinar, que com sabeu ve cada dimarts aquí a parlar-nos de temes que evidentment tenen a veure amb el món de l'esport, però d'un caràcter més social, que no tenen molt d'espai als mitjans de comunicació i que nosaltres volem que aquí a Esports Cope el tinguin. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encara que el tema d'avui cada vegada té més espai als mitjans de comunicació. Avui ens vens a parlar de futbol i dones, i per exemple n'hem parlat molt l'última setmana o les últimes setmanes amb la presència del Barça femení a la Lliga de Campions, aquest últim cap de setmana amb la Lliga tan emocionant, cada vegada se'n parla més.
Sí, i ja que l'actualitat es dona una excusa, una bona excusa, encara que parlar de futbol femení sempre hi ha excuses per fer-ho, i bones, crec que podem aprofitar aquesta actualitat i donar unes dades sobre com està el futbol femení a Espanya i com està Europa, perquè el darrer informe de la UEFA ha fet un recull entre les 55 associacions nacionals que la conformen i dona dades de la bona progressió del futbol femení, però que encara són insuficients. Han estat 2 anys molt bons, els Jocs Olímpics de Rio i la Copa del Món del Canadà el 2015, que han revifat una miqueta el futbol femení, però encara hi ha dades que, si es compara amb el futbol masculí, fa fins i tot vergonya.
I a més tinc la sensació de que segurament si comparem les dades de diferents països, no sé, per exemple a França o al nord d'Europa, les dades deuen ser bones, segurament a Espanya encara hi ha molt de camí per recórrer, però en fi, dispara.
Sí, de fet hi ha només 6 països a tota Europa amb més de 100.000 jugadores. No parlo de jugadores professionals, perquè professionals hi ha molt poques a tot arreu.
Llicències, no?
Exacte. I són Anglaterra, França, Alemanya, Holanda, Noruega i Suècia, com dius, països amb una tradició més important en temes d'esport femení, no només de futbol femení. Pel que fa a entrenadores, hi ha més de gairebé 18.000 a tota Europa. Això és un increment del 31% respecte a l'any anterior. I d'àrbitres hi ha hagut un increment del 17%, hi ha més de 10.000 àrbitres dones al futbol europeu, que fan tant partits de dones com partits de categoria masculina.
Sí, perquè aquí també ja comencem a veure en categories inferiors, sobretot, alguna dona arbitrant, partits de, no ho sé, de tercera divisió, partits de nanos, alguna assistent, però encara, per exemple, jo tinc ganes de que arribi el dia en què veiem una dona xiulant partits de primera divisió.
Sí, de fet, a Espanya a primera no hi ha cap. Hi ha categories inferiors on sí hi ha àrbitres i àrbitres assistents que xiulen i treballen en partits de categoria masculina, però encara no hi ha hagut cap ascens a primera divisió que puguem veure un Betis Alavés, per exemple, dirigit per una dona àrbitre.
Estem en el bon camí per això? La cosa va...
Sí.
Espanya va més?
Espanya... Ara té una dualitat, com tots sabeu, entre la Federació Espanyola i la Lliga de Futbol Professional, i depenent de la Federació Espanyola, és la Lliga de Futbol Professional qui s'encarrega, diguem-ne, in pectore, del futbol femení. És qui ha buscat un patrocinador per la Lliga Femenina, és qui patrocina també, copatrocina la Lliga Femenina, i home, i... Ja en tenim més de 31.000 dones federades a Espanya. Només hi ha 37 professionals. Això és una xifra molt baixa comparada, per exemple, només a la Lliga de Futbol Professional, als 42 equips, hi ha més de 1.000. Sí. I entre professionals i semiprofessionals està la cosa molt, molt, molt diferent.
37
I...
són molt pocs.
Molt pocs. Sí, tampoc és molt estès aquest nombre, perquè...
O sigui, altres... 37, perdona, 37 que cobren.
Exacte, que només... viuen del futbol.
Ah, exactament.
Perquè hi ha semiprofessionals que reben algunes
també,
ajudes,
també
però, per exemple, els 37 d'Espanya són els mateixos, les mateixes jugadores que hi ha a Noruega. 110 a Rússia, 215 a Anglaterra, 60 a Alemanya. És a dir, que hi ha molt poques dones professionals encara al futbol europeu.
I guanyen molt aquí a Espanya?
No, no gaire.
La que més guanya o...?
No gaire. Són sous molt baixos que... s'han incrementat amb la qualitat de les dones, perquè algunes ja fins i tot juguen a l'estranger, han estat contractades
sí,
per equips estrangers,
sí.
I per la incorporació de dones estrangeres també al futbol femení espanyol. Mm. Però els sous no es poden ni comparar amb els sous més baixos de la lliga de futbol masculina.
Si volen guanyar més, se'n van fora, com la Pero... que se'n va anar al Paris Saint-Germain,
sí,
per exemple.
Sí, hi ha països on es paga
Adriana més. Adriana Martín va estar als Estats Units, a Anglaterra.
Als Estats Units és que a part té un model molt desenvolupat d'introducció del futbol femení. És un futbol, és un esport molt popular a la universitat, per exemple,
sí.
Tant el masculí
sí,
com el femení.
Sí, sí, sí.
Però el femení... és molt més ampla la participació de dones futbolistes als Estats Units.
Les millors instal·lacions allà, perdona, als Estats Units, els colleges són del futbol femení. És a dir, les seleccions absolutes al Mundial del 94 entrenaven allà,
sí.
Als camps de
resulta,
futbol femení.
A part que Espanya, com a altres països d'Europa, no està al currículum d'un estudiant al futbol femení. En canvi, als Estats Units, sí. La trajectòria curricular d'una dona als Estats Units... estudis i formació esportiva pot venir perfectament amb el futbol.
Aquí per progressar, evidentment, sempre anem a parar al mateix lloc, però és així, s'ha de començar el tema des de baix,
sí.
I s'ha de potenciar doncs, que les nenes cada vegada juguin més a futbol, i jo crec que això a poc es va fent, perquè veiem ja fins i tot nenes integrades en equips de nens, nenes que competeixen en equips de nenes. Fa poc parlàvem amb un equip de Lleida que competint, un equip de nenes competint amb una lliga amb nens, van quedar campiones amb molt avantatge.
Sí, fins i tot el New York Times va treure aquesta notícia, però la va treure perquè ens resultava estrany. Per ells i per altres països és molt normal que equips de dones i equips de nens juguin junts, fins i tot que hi hagi lligues mixtes. Aquí a Espanya es permet que fins als 12 anys que hi hagi nenes i nens al mateix equip. Però el New York Times ho va treure com dient, aquestes dones tenen molt de mèrit en un país on això és molt estrany. En canvi, als Estats Units sí que es pot fer. Només en terme de xifres, la Federació Espanyola destina 4 milions d'euros al futbol femení. El seu pressupost va ser de més de 150 milions d'euros. I el benefici de 13. És a dir, que la comparació és molt, molt baixa. Però han augmentat les audiències, ha augmentat els calés en gairebé un 92%, que, per exemple, els equips de la Lliga Campions femenina han rebut aquest any de part de la UEFA. Poc a poc, però jo crec que la base és vital. I des d'aquí convidem els pares, òbviament, aquest nens i nenes facin esport, però que s'introdueixin al món de l'esport femení amb el futbol, perquè és molt, molt interessant.
I tècnicament cada vegada és més, més semblant al futbol femení del futbol masculí. Abans es notava molt que era una nena, no?, que estava jugant, i ara no, ara tècnicament estan molt, molt avançades.
Sí, pel que fos, no sé si era una qüestió tècnica o anatòmica, hi ha esports on no hi ha tanta diferència. Tu veus la natació i és evident que un nedador fa millor temps que una dona la mateixa distància, però la diferència de desenvolupament, de desempeny és diferent. Al bàsquet tampoc no hi ha tanta diferència, l'atletisme no hi ha cap, però al futbol sí que es veia molta diferència, diguem-ne, d'adaptació, no?, adaptabilitat de les dones a
l'estètica.
Exacte. I ara cada cop més doncs estan en un nivell molt més alt i molt més adaptatiu en comparació amb el que és el desenvolupament dels homes sobre la gespa.
Molt bé, David, escolta, ja que et tenim aquí, et pregunto pel desenllaç de la lliga masculina, perquè també sempre parlem de futbol i sempre que parlem de futbol femení hem d'afegir futbol femení. I jo crec que també hem de parlar de futbol, i per això pregunto ara pel futbol masculí. No sé si creus que el Madrid s'equivocarà en algun d'aquests dos partits que li queden, o ho veus complicat?
Jo ho veig molt complicat, perquè durant tot l'any ha tingut problemes per guanyar els partits, però no ha perdut punts. Ha estat, jo crec, l'equip més supervivent de tots. El Barcelona, jugant malament, ha perdut. O ha perdut punts. El Madrid no. I dubto molt que li passi a aquests dos darrers partits. Ja veurem de tota manera, perquè el futbol masculí i femení no hi ha res escrit.
Molt bé, David, gràcies per la visita. Parlem dimarts que ve.
Fins la propera.
De seguida el debat a Esports Cope, però abans us parlo de Indoor Karting Barcelona, que és el millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt. Pels més petits, un circuit mini Monte Carlo. Allà passaràs una jornada divertida i diferent.
O sigui, a més de córrer amb karts, també es poden fer més coses, diràs, d'allà.
Pots fer moltes coses més. Tens un bowling, per exemple, de 8 pistes.
Sí, sí, sí.
Pots anar al restaurant Pit Stop, menjar americà. Properament també hi haurà l'Acertac, fins i tot, i són unes instal·lacions brutals. Perquè les
pots
instal·lacions
estar allà tot el dia.
Sí, passar el dia allà fent mil coses. Són unes instal·lacions enormes, a les ja existents. Han afegit, a més, 1.500 metres quadrats més d'instal·lacions per passar a Indoor Karting Barcelona una gran jornada. Que on està? Està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per l'A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
O sigui, es diu Indoor Karting Barcelona, però està a Sant Feliu.
Això mateix.
Sí, sí.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros y que además no te gustan nada esas cortinas? Pero habría que quitarles ya las cerillas a los niños, que se va a acabar extendiendo el fuego por toda la casa, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats.
Apuesto el lunes contigo, Joan, lo que tú quieras.
Tu, Minguella, t'atreveixes a apostar Barça campió o és una aposta massa arriscada?
És un gran desig, però
està la cosa peluda. Jo és que lo veo peludo també.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Va, que tinc aquí el Bracafé preparat ja per posar-vos el que desitgeu, Oli.
Un tallat.
Un talladet, Bracafé per l'Oliveros. Emilio Pérez de Rozas, què tal? Bona tarda.
Hola, un cortito.
Bien.
Un cafè corto, muy bien. Tomás Guas, bona tarda, Tomás.
Hola, guapo.
Bona tarda. Cafè sol, com sempre, tu?
Sí.
Magnífico, marchando, Bracafé para todos. Bueno, ¿cómo veis el desenlace de la Liga, Emilio? Empecemos por lo de mañana. ¿Crees que el Madrid puede pinchar en Balaídos o no?
Bueno, no sé, llevamos todo el final de temporada pensando que tiene que pasar algo gordo cada vez que hay un suceso así, ¿no? La Juve, el partido del Madrid Atlético en Calderón, ahora al final de temporada y realmente solo ocurrió el famoso Barça París Saint Germain. Todo lo demás fue bastante de carril, ¿no? No sé. Yo creo realmente que es muy complicado. Podríamos hacer la broma de que si la situación fuera la inversa y fuera el Barça quien tuviera que ganar esos dos partidos para ganar la Liga, pues probablemente habría bastantes culés que pensarían que va a ser muy difícil. Estoy absolutamente convencido que hay muy pocos madridistas que piensen que va a ser muy difícil y esa es la vida normal entre las dos aficiones, ¿no? Yo creo realmente que el Madrid está demostrando ser muy solvente, sacar los partidos adelante con todos sus peros, todas sus dudas y un gran Keylor Navas, pero realmente yo no espero demasiadas sorpresas, ¿no?
Sí, home, el normal, sempre ho diem, Tomàs, és que el Madrid guanyi demà, però jo en aquesta triada de partits a la Lliga que ha hagut d'afrontar o que està afrontant el Madrid, Sevilla, Celta i Màlaga, per mi, com a mínim per mi, el que li veig més perill pel Madrid és el de demà.
Potser sí, però de tota manera, escolta, estàs al tant en l'hambre que a on està la dificultat, ve de saber. Sí, sembla que el de Balaïdos és... No sé, jo tampoc em pregunto... Si juguessin Celta Màlaga, qui guanyava?
El Màlaga.
Bueno, pues possiblement.
Hace poco jugaron y ganó el Màlaga 3-0.
Bueno, pues contigo una cosa.
Es que el Màlaga lleva 19 puntos de 24 y el Celta 3 puntos de 24 y 3 al Granada.
Sí, sí, no, bueno, pues estem, però vull dir que és verdad lo que dices, però de totes maneres jo penso, recordava de mi del Paris Saint-Germain, jo m'acordo aquell dia a la vista, vamos, se me ocurrió una cosa que diu, oiga, és possible però poco probable. Pues esto también es aplicable ahora. Oiga, el Madrid puede pinchar estos dos días, es posible, ahora es poco probable. Oiga, salgan y jueguen. Ayer dio un dato Bautista en Málaga, escalofriante para los intereses del Barça, que parece que uno de los centrales del Málaga va a ser de Michelis. Entonces yo creo que
la amenaza.
Si el Barça tiene una oportunidad, quizás que premie al Celta este y le mande un maletinito, porque con Demetrio de central, coño, sí, me parece sí, un poco sí, más sí, difícil. Sí, sí, pero bueno, no sé, que jueguen y a ver qué pasa, ¿no? Lo normal, coño, porque que el Madrid gane los dos partidos y el Barça el suyo. ¿No?
Lo complicado, Emilio, es si tú eres el líder o el entrenador del Celta, ¿qué les dices a los jugadores para motivarles?
Hombre, yo lo tengo claro de cara a mañana. Sí. Les diría, oye,
si no se juega nada.
Hemos hecho una gran temporada, la gente ha estado con nosotros, han venido 3.000 a apoyarnos a Manchester, vamos a darles un último regalo.
Sí, sí, como los de Las Palmas también. Hemos hecho una gran temporada y juegan andando.
Hombre, no sé, Emilio.
Bueno, yo como cada día voy a trabajar y nunca baja mi director y me anima, y me dice, oye, qué bien, y tal, y bien.
Sí,
y
pero
tal,
los jugadores de fútbol son especiales.
Bueno, no, yo lo que quiero decir, en el buen sentido de la palabra, es que yo creo en la profesionalidad de todo el mundo. Yo creo que es verdad que en un momento determinado, un presidente, un entrenador, que es muy bueno eso, para cualquier profesión, te puede pasar la mano por el hombro, un día que escribas una crónica o hagas una red de televisión estupenda, pues a lo mejor si Paco González te manda un WhatsApp y te dice, oye, te ha quedado de
cine. Eso es.
Pues oye, tú, eso vale,
va
más,
bien,
que
va 14,
vale más que 14 sueldos, vale, eso es estupendo. Pero, de cualquier forma, yo creo que, a ver, es que esta gente, si no salen mañana a ganar, ¿cuál es su profesión? O sea, ¿en qué, me entiendes? ¿A qué dedica su tiempo de profesional, ¿no? Yo creo realmente que está bien y también creo lo que dice Joan. Yo creo que un rival grande siempre es motivador. O sea, estés como estés y cómo te haya ido la temporada. Es un escaparate, todo el mundo le va a mirar. Hombre, yo creo que es un gran escenario para poder lucirte hoy, ¿no?
Sí, està bé el tema de la professionalitat, Tomàs, el que passa que jo també crec molt en la teoria de la necessitat, que al final quan arribes a aquest tram final de la temporada, normalment el que més ho necessita al final s'ho acaba important.
Hombre, que el Madrid està més senyullat que el Celta, escolti, això és sentit comú. Ara, aquí intervenen pues, moltes coses. I si l'àrbitre expulsa el Digne al minut 9 de partit?
Canvia la pena.
Pues estem pensant en altra cosa. Què pot passar amb un partit de futbol? Pues no sap mai. Ara que t'he dit, posats endollats a l'assumpte, doncs pues té que estar més al Madrid que al Celta. Ara que el Celta surt, que és el que diu l'Emilio, que surti i jugui, no passarà res, vull dir que els dos dies s'haurà acabat la temporada i no se recordarà ningú a l'Aïdos que ha passat. O sigui, home, si guanyen, sí, però si perden tampoc deixarà cap mena de drama rural. Pues, escolti, lo normal, pues, que és que, com diu el Joan, el necessitat ho triga endavant, però, coi, si el futbol hi ves a saber.
Oye, Emilio, ya ha dicho Tomás antes, ha pronunciado la palabra maletines, que no, ¿eh? No se habla mucho, pero ¿eh? ¿Qué pasa, que ya no existen o qué? O otros años hablábamos más, no sé, o antes bueno, hablaba yo, más.
Bueno, yo desde luego utilizaría algún truco, eso, no, clarísimo. No sé cuál es, cómo pueden funcionar, pero realmente, bueno, cuando hablamos de si Belicho los tiene que motivar, pues también... se les puede motivar de otra manera, o sea que, y además es por ganar, o sea que tampoco es venderse nada.
Bueno, por ganar son ilegales también.
También, evidentment.
Però, bueno, sí. No se'n parla molt aquest any, Tomàs, com a mínim fins ara, igual a partir d'ara se'n parla més, però no sé.
Sí, sembla que sigui una cosa del passat, no?
Sí, no?
Els maletines i tal, i un tio allà amb una maleta i tot això. Jo estic convençut que n'hi ha.
Que n'hi ha.
Jo sí, home, jo és de pensa mal i acertaràs, pues igual m'equivoco, però a mi no. Jo penso que no, que això és un... A més, que és una activitat de listillos i d'espavilaos i tal, qual. Jo estic convençut que hi ha alguna cosa d'aquesta, que això sigui definitiu, en absolut. Però que és que n'hi ha segur.
Bueno, Emilio, a ver si Valverde ya anuncia alguna cosa ya después del último partido, ¿no? Del domingo con el Atleti, por lo menos que nos sigue, ¿no? O qué timing, ¿no?
Bueno, yo creo que ya estaría bien que lo anunciara el Barça mismo, ¿no?
¿Perdón?
Que estaría bien que lo anunciara el Barça mismo.
No, pero el Barça está después de la final de Copa, entiendo que no, ¿no? Que no...
Ellos dicen que después de la final de Copa.
Vale, pero ¿qué les va a pasar a los jugadores del Barça si el lunes o el martes lo anuncian? ¿Qué les va a pasar?
No, nada.
No sé. Nada. Ya está.
Hombre, pero sería... Yo creo que es más bonito esperarse, ¿no?
Si quieren a un club, se cabrearán y punto, ya está.
Emilio, que es un secreto a voces y que no viene de 10 días. ¿Sabéis que me parece que hay que guardar un poquito las formas, coño, que son una semana y media, pues dígame, ya está.
No, la agenda Tomás, por ejemplo, ¿no? La agenda Tomás, quan acaba el partit Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, Valverde diu, no seguiré.
Sí.
I ja després de la final de Copa, el Barça pues, anuncia Valverde i ja està. No,
sí,
així, home, està perquè... així està bé, no?
Sí, perquè suposo que la premsa de Bilbao l'apretarà. Però, oiga, este que va ser de seguida. Pues, el Valverde, com és una persona normal, no com altres, pues no enganyarà. I dirà, pues mire, pues no continuo, tal i qual que digui que va al Barça, no va al Barça, repeteixo. No. Secreto a voces, pues bueno, suposo que aquests temps pues, el club... Jo tampoc és malament, no? Que dic que tinc una final de Copa, pues ja tens tot l'estiu per anar i voltes, això, no?
Sí.
No sé.
Sí.
Què decías, Emilio? No sé si decías algo.
No, sí, decía que si es verdad, me alegraré muchísimo por Ernesto, me alegraré muchísimo porque el Barcelona, como dice Tomás, conseguirá el fichaje de un señor, de un auténtico señor, de un caballero, y esperemos que le dé poder, pueda hacer lo que quiera y evidentemente le salga bien como le deseamos a todos los entrenadores de España, pero para mí personalmente es realmente un placer y un desig, que digo a los catalanes, poder trabajar, digamos, o ver trabajar o oír a este hombre.
Una persona normal,
absolutamente maravilloso.
Está normal que estábamos viendo la tele ahora aquí en el estudio y hablaba Valverde en un partido de fútbol, el partido de fútbol del otro día, me parece que contra el Leganés.
Sí, contra el Leganés.
Y, exactamente, y no se tapa la boca.
No se tapa la boca.
Hablaba tal, no sé qué, no sé cuántos, y habla normal. Y
pero eso, escúchame.
Es muy natural, muy natural.
Eso pero, siempre es muy importante para mí.
Pero es tan difícil. O sea, todo esto, además del aprecio personal que le tenemos todos los que le hemos tratado a este muchacho, porque se lo ganó desde que pisó Sarriá, con perdón, en su día, como jugador. Y aquella maquinita de fotos al hombro y tal.
Perquè dius con perdón.
Sí, home, perquè...
No, con perdón.
És que he llegit com és biografies de Valverde que no ha entrenat l'Espanyol. Això acaba de dir, collons, el conte una cosa, és tremendo, això, no? És com, dintre d'uns anys, l'Observatoire de Aix-en-Provence diu, Zinedine Zidane, entrenó al Betis, el Mallorca, el Dinamo de Kiev, coño, entrenó al Madrid. És fotut, això. Bueno, però vull dir-te que des del dia que el coneixes, aquest paio et guanya i li desitges tota la sèrie de vents. Dicho lo cual, coño, es tan normal que un entrenador parli i es comporti com una persona normal dintre de la normalitat que és el futbol, em sembla que no, hi ha diversos.
La normalitat s'ha convertit en anormalitat,
i
Tomàs.
Tant, eh? I tant.
Li hem donat la volta al marcador.
Escolti, ho has clavat.
Aquí ho deixem, amics. Emilio, Tomàs, moltes gràcies.
Bueno,
adéu, adéu. Adéu.
Bra Cafè. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Cafè, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Cafè arriba plenament al paladar més exigent. Bra Cafè, això sí que és cafè, el millor cafè.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día. De lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
Hasta el 17 de mayo, el Corte Inglés.es celebra la Semana de Internet. Tu oportunidad con miles de ofertas para comprar exclusivamente online moda, deportes, electrónica, electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Y envío gratis en toda la web desde 50 euros. Aprovecha la Semana de Internet del Corte Inglés.es para hacer online tus mejores compras.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ens portes una notícia que jo crec que agradarà a la gent de l'Espanyol, i és que els joves que han tret el cap al primer equip aquesta temporada, la propera temporada, seguiran al primer equip de l'Espanyol.
Els tres, sí. Segons ha pogut saber Sports Cope, ni Melendo, ni Marc Navarro, ni Marc Roca sortiran cedits. És a dir, que Quique Sánchez Flores els vol a la plantilla 2017-2018 de l'Espanyol. Així que bona notícia per la cantera en un any, doncs, dur amb el descens del filial. Marc Roca, 1.223 minuts, titular en 14 partits, suplent en 9, és a dir, un total de 23 partits. Bona temporada per ell. Avui deia que no es vol moure d'aquí.
No hem parlat de res. La meva intenció és seguir aquí molts anys. Sempre ho he dit, vull estar aquí molts anys i aquest és el meu objectiu. Qualsevol jugador sempre vol jugar-ho tot, o sigui, cada setmana titular, i bueno, això el míster és el que ha de decidir. Som una plantilla molt llarga, amb gent molt competitiva, tots podem jugar i fer-ho bé.
Quique ha anat perdent confiança en ell al llarg de la temporada, però el balanç és indubtablement molt bo.
La veritat és que d'esperar-la m'ho esperava. Sempre ho havia somiat, sempre havia somiat poder estar a la primera plantilla de l'Espanyol i gràcies a Déu s'ha complert aquest somni. Sí, vaig començar jugant tenir molts minuts, després no tants, però bueno, jo crec que faig un balanç molt positiu d'aquesta temporada. He après molt tant del cos tècnic com dels jugadors i de tots. O sigui, una temporada crec que molt, molt profitosa i amb la que he crescut molt.
Per divendres a Granada, Jurado i Navarro, ok, al marge, avui ha entrenat Pape Diop.
Escolta, i com passa el temps? Avui 10 anys a la final de Glasgow.
Sí, amb Ernesto Valverde a la banqueta, sí, de l'Espanyol, 2-2 amb el Sevilla, el partit que no es va perdre, una competició sense perdre cap partit, aquells gols de Riera, de Jonatas, al final tant de penals que, com sempre, va amargar la història de l'Espanyol. No ha tornat a jugar a Europa des d'aleshores al club blanc i blau. Des d'Eupen, a Bèlgica, avui un missatge al contestador. És un amic, Luis García.
És per sentir-se muy, muy orgullosos de lo que hicimos, de poder jugar una final europea, de poder llegar a una final europea después de enfrentar a grandísimos equipos sin perder un solo partido, incluso la final. Y sí es cierto que en el momento fue un momento durísimo, un momento que no se te va a olvidar jamás, porque lo teníamos en la punta de la mano, no lo pudimos conseguir, pero estoy convencido de que la UEFA le debe una copa al Español, y sobre todo pues después de haber perdido esa final, el recibimiento de nuestra gente creo que dio una lección no solo al fútbol español, sino a todo el fútbol en general, eternamente agradecido.
La UEFA le debe una copa al Español. Això em sona a lo de que la Champions li deu una copa al Buffon.
Al Buffon. Ah, sí. A veure si...
I a l'Atlético Madrid.
Sí, senyor.
A veure si aviat... jo crec que està a prop el dia en què tornem a veure l'Espanyol competir a Europa.
Avui he tuitejat una cosa, que és que aquell equip de l'Espanyol...
A veure si és verdad.
Aquell equip de l'Espanyol avui lluitaria per jugar la Champions. Per jugar-la.
no per guanyar-la, òbviament.
Quique, gràcies.
Adéu.
Més lluites, Gil, la dels equips catalans que ja coneixen els seus rivals per intentar els ascensos a segona A i a segona B.
Sí, senyor, comencem per aquesta eliminatòria d'ascens a segona divisió A que ha emparellat el Barça B davant la Cultural Leonesa. Partit d'anada dissabte, 7 de la tarda, mini estadi, valora pels mitjans del club el tècnic Gerard López.
No tenia preferències abans del sorteig, sí que havia comentat que segurament la tornada a casa podria ser un punt positiu per nosaltres, tampoc ha sigut així, amb la qual cosa ens tocarà pujar o intentar pujar a León. Respecte màxim, un rival dur, érem els dos equips que havíem assolit més punts a la Lliga regular i bueno, intentar encarar-ho amb la màxima confiança possible.
Parlem ara de la fase d'ascens a segona divisió B, emparellament en eliminatòria directa, Sporting B, Olot. Li va tocar a l'Olot un dels 7 filials que hi havia al bombo. Partit d'anada diumenge a les 12 al camp 1 de Mareo. Eliminatòries de primera ronda, Ontinyent, Terrassa Olímpica 2010. Partit d'anada dissabte, 7 de la tarda, al Clariano. Móstoles, Peralada. L'anada diumenge a les 12 al municipal del Soto. I Vilafranca, Unión Adarve de Madrid. Partit d'anada diumenge, 17:30 de la tarda, al municipal de Vilafranca.
Fins aquí el futbol. Parlem ara de bàsquet. Albert, has anat a veure a Juanan Morales, el nou president del Joventut.
Sí, el nou president del Consell d'Administració del Divina Seguro Joventut ha acabat d'arribar. Hi ha molts temes a comentar. Bàsicament, crec, jo no ni he llegit ni he escoltat a cap dels 17 presidents de la Lliga Endesa que després de la reunió de l'altre dia amb els discos, els quatre equips d'Eurolliga, s'hagi pronunciat. Sobre el sistema, sobre el que pot passar sobre la realitat, un tastet del que explica Juanan Morales a la cadena COPE.
Lo que a mí me gusta es 18 equipos, doble vuelta, 8 para el playoff, bajan 2. Eso es lo que a mí me gusta y yo entiendo todas las sensibilidades. A lo único que espero es que a todos entiendan la mía también, ¿no? Asumiendo que yo no voy a poder conseguir todos mis objetivos, espero que los demás asuman que tampoco van a poder conseguir todos sus objetivos, pero que tenemos que ser capaces de encontrar una solución global en la que todos nos encontremos lo menos incómodos posibles.
Missatge clar, i a més es mulla. Serà interessant escoltar també la reflexió sobre la final a 4, dic de l'Eurolliga, perquè ell va jugar al Real Madrid, també va jugar a l'Olimpíada Piacos i coneix perfectament l'entrenador del Fenerbahçe, que és Zeljko Obradović, qui el va entrenar també al Divina Seguros Joventut. Per cert, sobre la penya i el futur, Diego Campos serà l'entrenador de la temporada vinent?
Acabamos de acabar la temporada, pero Diego Campo es nuestro entrenador, tiene contrato y salvo que ocurra algo que ahora mismo no se me ocurre, y aunque esta es más una pregunta para Jordi Martí, que es el director deportivo, en principio no estamos barajando otra opción.
Aquesta tarda més de l'ACB, de l'Eurolliga, de les finals de conferència de la NBA, el capítol, portem uns quants, 278 de Showtime.
Van caient.
No?
I per molts anys, no us ho perdeu. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda.
Arrenca la final de la Lliga de Waterpolo Atlètic Barceloneta-Sabadell.
És la repetició de la final de l'any passat en la que el Barceloneta sufrió para ganar la Liga ante un Sabadell que forzó el tercer partido tras sorprender al equipo marinero en su piscina, obligándole a remontar en los dos siguientes. Este precedente y el hecho de que el Sabadell es el único equipo que ha ganado al Barceloneta en lo que va de temporada es un aviso que el técnico del equipo barcelonés, Chus Martín, quiere que sus jugadores tengan en cuenta, aunque los marineros también se impusieron a los vallesanos en las finales de la Supercopa i la Copa del Rei.
Tenim l'experiència l'any passat, que vam perdre el primer partit a casa i vam tindre que remuntar l'eliminatòria i ens va costar molt guanyar la Lliga. Evidentment, aquest partit demà a casa és molt important per arrencar bé la sèrie i intentar portar l'eliminatòria a Sabadell amb un partit d'avantatge.
Chus Martín en declaraciones a Sportscope. El hándicap para el Sabadell es que en la final del año pasado el Barceloneta estaba inmerso en la preparación de la final 6 de la Euroliga y tras la eliminación en esta temporada de la competición europea está centrado exclusivamente en la Liga. Chava Gómez, técnico del Sabadell, cree que este detalle hace más favorito al equipo marinero.
Este año no tienes otra competición, solo se han centrado en la de Liga. Lógicamente debería ser más fácil para ellos, a priori tiene mucho mejor equipo. También creo que si nosotros jugamos el nivel que hemos dado en algún partido esta semifinal, espero y deseo plantar cara y hacerlo lo mejor posible.
Parece que José Motos, el portero del Sabadell, va para figura mundial.
En breve será mejor portero de España y no tardan muchos años, será uno de los mejores del mundo. Si sigue trabajando y si sigue todo normal, está claro.
El primer partido de la final se juega hoy a las 20:45 en la piscina de San Sebastián, el segundo el jueves en Sabadell, el tercero, si fuera necesario, el sábado por la mañana en la Barceloneta.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I un apunt del giro, Quique, que tenim en marxa la crono.
Decisiva, 39 quilòmetres de moment, millor temps per Luis León Sánchez, 52-14, és el germà de Pedro León, el jugador de l'Eibar, a les 4:24, tret de sortida pel líder Nairo Quintana.
Gil, superstar.
Però bé,
cada dia.
Cada
dia, demà també. Demà també. No, i dijous ja veurem. Dijous ja veurem.
Demà no vinc i no sé la que m'espera dijous.
Deixa la sintonia aquí ben guardada.
Vinga, deixa la rianxeira. Molt ràpidament, lo que són les coses. La Federació Equestre Internacional levanta la suspensió que pesava sobre el caballo Sirene de Mott, que havia dado positivo en un control antidopaje por consumo de esparteína, tras haver consumido flores de lupino. ¿Sabéis lo que son las flores de lupino que dan positivo en los caballos?
No.
Altramuzus. ¿No? Los altramuces derivan de las flores de lupino. En fin, última hora.
Última hora.
El Flamengo ha renovado Vinicius Junior. Le pone la cláusula de rescisión de 45 para que Florentino después se rasque el bolsillo. Terry no descarta retirarse a final de temporada.
Oye, Gil.
Adiós.